Avui al Connectats parlarem del baix nivell dels estudiants en competències financeres. Ens ho explicarà Elisabet Ruiz, professora de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per recordar el pròxim canvi d'horari, i també els 60 anys de Mafalda. A partir de les 5 coneixerem la Casa d'Aragón del Prat, de la mà de Marc Pardó, membre de l'entitat responsable de rondalla, xaranga i cultura. Continuarem amb salut i mirarem de posar-nos en forma amb l'Oriol Bruguera, que és entrenador personal. Acabarem amb cultura i ho farem per interessar-nos per la nova temporada de la Banda Simfònica de la Ciutat. Parlarem amb Miquel Arrué, que és el seu director. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Set minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa fa un pas endavant en el projecte de transició digital i millora del cicle de l'aigua. L'Ajuntament de la ciutat ha licitat per 1,9 milions d'euros els serveis d'elaboració del model digital, el model hidràulic i el pla integral de gestió del sistema de sanejament. Es tracta d'integrar totes les dades de la xarxa a un sistema d'informació geogràfica per analitzar millor l'estat del servei i de conservació. També s'instal·laran sensors per calibrar el model hidràulic de la xarxa de sanejament de la Conca Palau Nord, que permetran conèixer els punts crítics i determinar les inversions a prioritzar. Finalment, s'elaborarà un pla integral de gestió del sistema de sanejament amb objectius de reducció de contaminació i un calendari de manteniment, inspecció i renovació d'estructures. El projecte global de transició digital i millora del cicle de l'aigua té un pressupost total de 7,1 milions d'euros, dels quals 5,5 milions estaran finançats amb fons europeus després que una primera sol·licitud fos rebutjada.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sabadell es converteix aquesta setmana en l'epicentre de la Biennal d'Art Manifesta 15 amb la inauguració aquesta tarda de la Focus Week, un programa d'activitats que pretén mostrar la riquesa cultural i la història de la ciutat. El punt de referència serà la seu itinerant que la Biennal ha instal·lat al capdamunt del passeig de la plaça Major d'aquí a Sabadell, on hi ha previstes propostes adreçades a tota mena de públics i que pretenen reflexionar sobre l'art com a motor de canvi social. Els organitzadors de la Biennal Manifesta 15 calculen que al voltant de 200.000 persones passaran per alguna de les 12 seus de la cita, totes a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs el síndic de Greuges reclama a l'Ajuntament que liciti d'urgència, en menys d'un mes, un servei de menjador municipal i un d'alternativa habitacional. D'aquesta manera, la síndica torna a criticar la gestió del sensellarisme del govern d'Albiol, arran del tancament, ara ja fa 5 mesos, de l'únic alberg municipal, Can Bufi Vell. El govern local, en canvi, reitera que està treballant en una alternativa a aquest alberg i que, mentrestant, Serveis Socials ofereix atenció personalitzada a tots els afectats. L'actual síndica, Esther Jiménez Salinas, ha reiterat la seva crítica a la gestió del govern de Xavier García Albiol sobre aquesta qüestió. En una carta enviada a l'alcalde, la síndica critica de nou que es tanqués Can Bufi Vell sense obrir cap alternativa i reclama que en menys d'un mes es comença comenci a posar en marxa un servei de menjador municipal. Per la seva banda, el govern respon al síndic el que ja ha dit en altres ocasions, que estan preparant un centre per estades curtes de 6 mesos màxim que podria estar en marxa el 2025. Escoltem a Rosa del Amo, que és la regidora de l'àmbit de protecció a les persones.
Una és que hi ha la residència per poder anar a dormir i l'altra el tema del menjador social. Són dos projectes que estem treballant en paral·lel, que no tenen res a veure un amb l'altre, és a dir, si tenim un abans doncs anirem a treballar aquest, però que els estem fent en paral·lels perquè puguin sortir el més aviat possible.
El govern també assegura que serveis socials continua tenint de forma personalitzada a tots els antics usuaris de Can Bufi Vell. Una atenció que concreta la regidora s'ha materialitzat en derivacions a hospitals i residències en els casos que requerien atenció mèdica, amb suport per trobar pisos de lloguer i també amb contractacions a través de l'IMPO.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral una mica més al sud, des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Avui comença a rodar l'X2 Prat Express de TMB, la nova línia de bus que substitueix l'actual 165 entre el Prat i la capital catalana. Ho fa amb un total de 10 parades per sentit, 5 menys que les que tenia el seu predecessor, però també en modifica el recorregut. Deixarà de circular per Coronel Sant Feliu i Lleida per fer tota l'avinguda Verge de Montserrat sencera. Això permetrà una major freqüència de pas de l'X2, però a més circularà els caps de setmana. També canvia la ruta del 65, la línia companya del 165, que ja no passarà per l'avinguda Verge de Montserrat, sinó que recorrerà tot el carrer Lleida fins la carretera de la Marina. Si bé el primer dia encara hi ha hagut dubtes sobre tots aquests canvis, les persones usuàries s'han mostrat satisfetes amb el nou X2 Prat Express.
A mi em sembla molt bé perquè és una manera més ràpida i més òptima d'arribar a Plaça Espanya. A més, segueix estant les dues parades on més gent es baixa, o sigui que el canvi tampoc ha sigut molt gran.
Muy bien, está muy bien, porque ahora yo voy al Hospital del Mar a coger el otro y bien.
La posada en marxa respon a una demanda que ha fet l'Ajuntament del Prat per millorar la xarxa d'autobusos que circulen pel municipi amb una línia sufragada amb fons europeus per fer front a l'emergència climàtica. I és que a partir de gener, l'X2 comptarà amb autobusos 100% elèctrics que en reduirà encara més la petjada ecològica.
Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts comença el curs de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran de Castellà. La vida i l'obra de l'escultor Eduardo Chillida seran protagonistes de la primera sessió a càrrec de Mariona Millà. La pintora, escultora i il·lustradora, doncs, serà l'encarregada de donar el tret de sortida en aquesta programació amb la conferència titulada Chillida 100 anys. Eduardo Chillida va ser escultor basc passional i vocacional que va evolucionar des de la creació tradicional més formal a la més lliure, com les creacions en metall conegudes com les pintes que pentinen el vent. Quim Torra, Gemma Ruiz i Josep Maria Soler i Sabater seran alguns dels convidats d'aquest primer trimestre del curs.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Prop de 400 persones se sumen al repte solidari de la Som Vallès Trail. És la primera edició d'aquesta iniciativa organitzada pel Club d'Esports de Muntanya Cerdanyola, que recollirà fons per la Fundació Oncolliga. Es tracta d'un recorregut circular de 68 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.406 metres que sortirà des de Cerdanyola i que passarà per Barberà, Ripollet, Sabadell, Castellà, Matadepera, Terrassa, Sant Quirze i Sant Cugat. El camí transcorre sobre tot per pistes i zones de bosc i camps, però també passarà per les trames urbanes. Rafael Masgrau, del Club d'Esports de Muntanya Cerdanyola, explica l'objectiu d'aquest recorregut.
Vam intentar buscar el recorregut més adient, més atractiu, millor, amb un objectiu molt clar que teníem, que era, d'alguna manera, visibilitzar els espais verds que encara es queden al Vallès Occidental i donar com una idea de preservació i de reivindicar una mica aquests espais verds.
El repte, a banda del físic, també és en clau econòmica. Cada equip ha de recollir almenys 600 euros. De fet, l'organització confia a recaptar uns 50.000.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. You can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segons l'informe PISA, només el 5% dels estudiants espanyols assoleixen el nivell més alt de competències financeres, molt per sota d'altres països capdavanters. Per tractar aquest assumpte, el nostre company Sergi Estapé parlarà amb l'Elisabet Ruiz Dotres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
Bona tarda, doncs estem amb l'Elisabet Ruiz Dotres, que és professora de Finances de la UOC i també coach financera. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs el que dèiem, aquesta necessitat que hauria de tenir els estudiants o el respecte a l'educació financera, perquè només el 5% dels estudiants espanyols, segons aquest informe de PISA, doncs assoleixen aquest nivell alt de competències financeres. Ens hem de preocupar molt en aquest sentit?
Doncs la veritat és que sí, que ens hem de preocupar bastant en aquest tema, precisament perquè al final, de manera directa o indirecta, tots ens relacionem amb els diners cada dia. Jo sempre poso l'exemple de que al matí només encendre la llum, això ens costa diners. I al final, si no aprenem a com gestionar-lo correctament i no tenim coneixements sobre les finances i com gestionar la nostra economia personal, doncs acabarem tenint problemes, qui més qui menys.
A part de que, tot i que el 95% dels estudiants espanyols sí que reconeix el que és una factura, 4 de 10 no fa una interpretació senzilla d'aquesta factura o d'una nòmina i no saben aplicar operacions numèriques bàsiques com el càlcul de percentatge, etc. És en el sentit de que saben el que és una factura però no tenen la capacitat d'interpretar-la, no? Aniria per aquí, no?
Exacte. Aquest és el problema, que al final... Doncs llegir els números està molt bé, però al final també hem d'interpretar què ens diuen els números i, sobretot, costa bastant tot el tema dels percentatges. I al final el preu del diner és el tipus d'interès i el tipus d'interès ve expressat en percentatges. Per tant, és molt important que tothom sàpiga quin és el preu del diner, que sapiguem interpretar doncs, amb una factura si hi ha comissions, si no hi ha comissions, si hi ha impostos, i què representa doncs, el preu brut, el preu net, i això és molt important, i també en la nòmina, o en qualsevol moment en què s'hagi de comprar alguna cosa, doncs, quines despeses addicionals pot tenir la compra d'algun producte, d'algun servei, i també doncs, com ens podem relacionar amb els diners, si demanem un préstec, les característiques que pugui tenir aquest préstec, quin preu estem pagant, quines comissions estem pagant, etc.
Això, però clar, el fet de que es digui que les operacions numèriques bàsiques doncs, els hi costa, això vol dir que de la base ja, és a dir, això és a l'escola, és on no venen ensenyats, o com que podem dir amb això?
Bueno, a veure, numèricament sempre costa més que la part més de llengua i aquí doncs, és una part que hauria de reforçar. I numèricament tampoc el nostre país surt massa ben posicionat. Però més enllà de la part numèrica és una falta de coneixements financers. I en aquest cas, jo el que sí que penso, i algun estudi sí que ho ha demostrat, però encara no està molt provat a nivell internacional, és que al final els educadors tampoc tenen coneixements financers. I si els professors no tenen coneixements financers, difícilment poden ensenyar algú que ells no dominen. És molt difícil explicar una cosa que si tu no tens clar com es calcula un tipus d'interès, no tens clar com calcular doncs, el cost d'un préstec, això costarà molt després d'explicar a les escoles. I aquí doncs, també pot justificar precisament que els coneixements dels joves del nostre país no siguin els millors que hi puguin haver.
I els pares, el paper dels pares també pot ser fonamental?
El paper dels pares és molt important. És a dir, no podem delegar l'educació financera dels nostres fills només a les escoles i delegar aquesta responsabilitat i dir que és un tema de que les escoles no s'eduquen financerament. El que passa a dins la llar és molt important. Com els patrons que es donguin a dins de la llar són bàsics, perquè al final els pares són els referents pels fills i la relació que ells tinguin amb els pares, és a dir, que si són pares que són més estalviadors, és probable que els fills entenguin que s'ha d'estalviar i que és important perquè és el que traslladen els pares en els seus fills. En canvi, uns pares doncs, que no miren massa l'economia familiar, que sempre estan gastant diners, que doncs, tenen aquesta necessitat d'endeutar-se i de comprar més del que poden, també estan ensenyant aquests patrons. De fet, jo comparo moltes vegades l'alimentació amb les finances. Llavors, una família que per dinar doncs, té Coca-Cola a taula, els fills entenen que la Coca-Cola és una beguda que està bé. Veure cada dia Coca-Cola a casa, perquè, bueno, està sempre a taula de casa, els meus pares volen el millor per mi, per tant, si entenen, si me'n posen, és que tampoc és tan dolent. El mateix passa amb els diners, són que s'estan endeutant i estan gastant més a la compte, es tiren més a braç que a la màniga, els fills entendran que no passa res per endeutar-se, que no passa res per tenir préstecs, perquè és el més normal, perquè és el que hem viscut a casa seva. Llavors, aquí, l'educació és molt important dels pares, també.
L'informe també detecta que els adolescents desfavorits i els immigrants acostumen a presentar pitjors resultats, no?
Exacte, perquè també són famílies amb menys recursos i, per tant, no es parla de diners. De fet, costa molt parlar de diners a les famílies, a dintre de l'entorn familiar. No, és un tema bastant tabú. Als pares, doncs, no agrada parlar, en part perquè tampoc tenen massa coneixements i tampoc volen, doncs, que els fills sàpiguen els diners, moltes vegades, que hi ha d'haver l'economia, però que tampoc no cal donar massa detalls, però sí que cal explicar, doncs, quins són els millors hàbits financers, quins són els hàbits financers saludables, quin és el preu de les coses, doncs explicar, no?, de que una casa ens pot costar més que un vehicle, si té sentit o no té sentit comprar un vehicle, si ens hem de comprar coses noves constantment o no. És a dir, que al final també les famílies també juguen un rol important i per mi una peça clau per ajudar en aquest camp és doncs, si donem una setmanada o donem una mensualitat als nens, perquè al final el que jo dic és ens acabarem gastant uns diners pels nostres adolescents, pels nostres fills, sí o sí, perquè et demanen coses. Llavors, bueno, pots optar en deixar una part d'aquests diners que ells els gestionin per la seva banda i això els ajuda a tenir una relació amb els diners molt més real i molt més tàctica i viure-ho en primera persona, aquesta relació amb els diners, o si nosaltres estem sempre gestionant aquests diners i només donant diners a mesura que ens ho demanen, doncs al final ells no tenen aquesta capacitat de gestió. I al final moltes vegades acabem gastant més del que voldríem gastar, no? Evidentment, amb el que em preguntaves, no? Doncs amb famílies immigrants o amb educació baix, passa que no hi ha aquests recursos per poder ajudar aquesta pràctica en els fills i això al final doncs suposa que acaba repercutint en els coneixements financers.
Sí, aquesta pedagogia, a vegades, no? Els pares diem o hem dit penses que m'ho regalen, aquelles típiques frases, o no? Potser hem d'anar més enllà, no? Més que...
Sí. Jo no dic que els donem uns diners i que els deixem lliures amb els diners i que aquí cada fórmula, cada família ha de trobar la seva fórmula, però sí, de vegades pots deixar uns diners i supervisar-ho igualment, no? I de dir, mira, doncs et dono aquest, això està supervisat i t'ho pago jo, però això altre són diners per passar el mes. I tu, escolta'm, si en dues setmanes t'has gastat, ho sento molt, però no podràs, doncs, no podràs anar al cine, no podràs comprar res més, no podràs sortir a menjar amb els teus amics perquè te'ls has gastat en 15 dies. Llavors, viure això anticipadament quan ets adolescent i tenir aquesta funció amb els diners els ajudarà que el dia que cobrin la primera nòmina no se la gastin tota. Entengui, no?, que s'ha d'estalviar perquè hi haurà mesos que potser tens una despesa addicional perquè volen anar a un concert, volen fer un viatge, etc. Pues que ells aprenguin amb aquests diners que se'ls dona a gestionar-ho i estalviar. No es tracta de donar uns diners perquè ho gastin tot i arribin a final de mes a zero o abans de final de mes, sinó que els ajudem una miqueta a tenir una mica de relació real amb aquests diners, també, inclús doncs, si ho fem amb una compte bancària i que ells ho puguin veure, que ells puguin veure com és la compte bancària, com és un banc per internet, com fan els pagaments i veure doncs, si fan la devolució d'una compra que realment els han tornat diners. Això al final acaben sent bons hàbits i bones pràctiques, però els pares els hem d'acompanyar i els hem d'ensenyar i els hem d'explicar. Això no ho faran les escoles. I per tant, és una feina que sí que hem de tenir present i que hem de prendre molta consciència que els podem ajudar aquí.
També els nois surten, com podríem dir, més afavorits en aquest informe respecte a les noies. Hi ha algun motiu que hi hagi aquesta diferència? O...
De fet, sempre en tots els estudis que es facin, tant per joves com adolescents, a nivell nacional, internacional, tots els estudis que s'han fet, hi ha una diferència de gènere en quant a coneixements financers. Sempre els homes tenen més coneixements financers que les dones. Les raons de per què és així, no hi ha cap estudi que arribi a una conclusió. De fet, hi ha estudis doncs, que miren si realment la repartició de rols en el si de la família s'hi explica doncs, precisament que la dona que es cuidi més dels fills arriba a explicar que hi hagi aquesta diferència de coneixement i la veritat és que no ho explica al 100%. Doncs no tenim una explicació de per què és així. Probablement el que jo s'intueixo és que els homes tenen més interès en saber coses de diners. I llavors acaben, al tenir més interès, doncs acaben tenint ganes de poder entendre i de poder doncs, saber més coses i tenir més coneixements sobre les finances, a diferència de les dones. Però els motius de per què és, científicament, encara no s'han demostrat.
Sí que és una bona pràctica per millorar tot això seria una mica abocar-se amb les eines digitals, no?
Bueno, tenir una relació amb els diners, jo penso, el més real possible. Sí que la part, que hem d'entendre que estem en un món molt digital i que moltes compres es fan online i que molts pagaments doncs, acaben fent amb targeta llavors, i els adolescents doncs, cada mes amb telèfon, no? Llavors sí que hem d'entendre que anirem per aquí, perquè al final el que es vol doncs, és que les monedes físiques i el diner de paper acabarà desapareixent i tindrem doncs, euros digitals, anirem per una societat molt digitalitzada i, per tant, doncs, tenint en compte que són adolescents que ja provenen d'un entorn molt digital, treballar això doncs, està bé. Jo penso que treballar-ho de manera física, treballar-ho de manera digital, al final doncs, no és que sigui tan diferent, sí, per veure un banc sí que ens pot ajudar, per veure la compte bancària i tot això, però al final el que és important és que l'adolescent tingui una relació directa amb el diner, sigui físic, sigui digital, però que es pugui ell autogestionar aquells diners amb la supervisió dels pares, sempre que sigui possible, doncs jo penso que sí, que al final els pares han de saber en què s'estan gastant aquests diners del nen i que sigui més gran si se li continuen donant diners i ho fa bé, i veiem doncs, que és prou autònom, doncs ja quedarà menys supervisió, no? Però al principi, amb un adolescent, si tu li dones diners, el primer que faràs és gastar-se en qualsevol cosa. I això és una mica el que s'ha de supervisar.
Això sí que ha canviat en el sentit de que abans doncs, els rebuts eren físics, ara una gran majoria d'empreses ja els envien per internet, inclús hi ha comerços o grans comerços que et donen l'opció, no? Vols el tiquet de compra físic o el vols que te l'enviem a casa, no? Això també canvia una mica la manera de fer o el protocol, no?
Exacte, i bueno, després també totes les compres per internet, no? Hi ha molt comerç online i sobretot doncs, el comerç online és el que està triomfant molt i això doncs, fa que els pagaments, estem en comerç online, l'hem de fer digital sí o sí, no tenim més opció. Encara que ho fem amb un Visum a través del telèfon, al final no deixa ser un pagament digital, no podem pagar en efectiu, però tenir un control dels diners és bàsic.
I parlàvem abans del que és l'escola, perquè en aquest informe PISA els estudiants indiquen que aprenen majoritàriament els temes aquests econòmics o financers en assignatures com matemàtiques i ciències socials, per tant, potser es fa necessari, no?, que també els educadors aprenguin una mica per poder doncs, desenvolupar en les seves classes aquests temes, no?
Exacte, que pugui ser doncs, una matèria o bé obligatòria hauria de ser, o bé transversal, però que realment els educadors la coneixin bé, que també estiguin formats en temes financers, perquè com deia abans, doncs, els nivells d'educació financera del nostre país i del món en general, tant per adults com per joves, són molt baixos. En el nostre país sempre estem per sota la mitja, i per tant això vol dir doncs, que els educadors tampoc, els professors tampoc tenen coneixements financers, almenys els necessaris per poder educar en els adolescents.
I que sigui, si pot ser que hi hagi tema pràctic, no? Que no tot sigui teòrica, sinó que també aprenguin a base de la pràctica, no?
Sí, i que les famílies acompanyin en aquest procés pràctic. Tant les escoles com les famílies. És una feina d'ambdues institucions, les famílies i escoles.
Doncs Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la UOC i coach financera, moltes gràcies per atendre avui la trucada del Connectats i il·lustrar-nos sobre aquest tema de l'educació financera.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
quarts de 5 de la tarda, temps ara per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartim amb la Míriam Ocendo, que és mestra i activista. La tenim a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Saludem també el Xavi Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma i es troba a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I la Cristina Roniz és consultora en recursos humans i gestió de talent i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo no sé si ja esteu preparats, si us heu mentalitzat o espereu que arribi el moment i quan toqui doncs, es farà aquest canvi d'hora que encara continuem fent. Dic que encara perquè aquesta és una història que havia de tenir un final ja fa uns anys. Decidit també per la Unió Europea, però de moment no sembla que no hi ha manera, no? de finiquitar aquests canvis d'hora. Ens traslladem a finals d'octubre. Serà el dissabte 26, del dissabte 26 al diumenge 27 d'octubre, quan haurem d'endarrerir una hora. I aquest horari serà l'horari d'hivern fins al dia 30 de març. Mandritis, tant se val, no és una cosa que us preocupa massa. Que, quan parlem d'aquest tema, quan heu vist, ostres, avui hem de parlar d'això? Què us ha provocat? Què us ha provocat, Xavier? Vinga.
Doncs que ja hi tornem a ser amb el tema del canvi d'hora. De fet, a mi personalment no em provoca un trasbals considerable, però sí que és veritat que penses que, bueno, que ja s'ha dit des de fa uns anys que semblava que l'any 21 aquest tema s'estabilitzaria, que ens quedaríem amb una franja horària, en aquest cas semblava que la més, diguéssim, pel nostre país seria aquest ús d'horari d'hivern, el que entrarem ara, el que es podria perdurar, no? Però sembla que no, que sembla que la Unió Europea, tots els països s'han de posar d'acord i això no està tan clar, és complicat, i sembla, ara diuen, he llegit en algun lloc, que sembla que l'any 26 que sembla que sí que s'estabilitzarà, si hi ha acord, aquest ús horari a tota Europa, no? Però sí, una certa mandra fa. En aquest cas, com que es tracta d'endarrerir l'hora, doncs mira, dormirem una mica més, i en aquest cas, doncs, mira, doncs encara això es veu favorable, no? Ara, quan ve al finals de març i hem d'avançar l'hora i se'ns mengen una hora, aquest dia potser et trobes de mal humor, no? Però sí, és una cosa que al final, doncs, escolta, quins beneficis, no? Quins beneficis s'acaben de trobar, no?, amb aquest canvi d'hora, no? El que semblava, a més, que des dels anys 70 això s'arrossega, aprofitar la llum solar i menys consum elèctric, però al final...
Això deien,
no,
sí.
Això deien, no? Però al final això està també en entredit, si realment aquest consum elèctric hi ha un estalvi o no, no? No està
sí, tan
clar.
Diuen que no hi ha gaire diferència. Sí, i menys avui en dia que estem com connectats, mai més hem dit, tot el dia algun aparell, i per tant aquella despesa doncs es faci l'hora que sigui. No sé, a mi m'afecta molt més el fred i la foscor que aquesta hora de més o de menys. O sigui, jo aquell dia en si no noto cap canvi en el, no sé, en el meu ritme circadià, això que diuen, no? Però sí que em costa pillar-li el rotllo, no? A l'hivern, al fred, no m'agrada gens, ho passo malament, tinc fred totes hores i això que estic a Sabadell, no? Que aquí ja veus tot el fred que fa. Però a mi és aquesta foscor és el que em fa doncs, tenir, doncs, no sé...
Condiciona una mica,
sí,
no? A l'humor, sí.
Sí, a nivell emocional, en com em vivo pels matins, i al final realment diuen, no, és que si no seria molt fosc, sí. fins a les 9, una cosa així, però és que al final les 8 i alguna cosa, molts dies des de nit, i després a les 5 també, i els nanos no veuen la llum del dia més que l'hora del pati, i si aquell dia està obert al cel, si no, ni això. Llavors penso que, no sé, no m'agrada gens aquest canvi d'hora cap a l'hivern, ni molt menys. Si es quedés, que ni de broma fos l'horari d'hivern, si no, a mi ja em maten del tot.
Doncs haurà de ser o l'un o l'altre, eh? Sembla que el d'hivern és el que ens tocaria, però per votació popular jo crec que els de l'estiu són més, eh?
Sí.
Em sembla que són
si no,
més.
Mira, i si no, per quedar-nos amb el d'hivern, que seguim canviant-la cada dos cops l'any, perquè així com a mínim anem regulant, perquè mira...
Cristina, ¿tú qué?
Yo también estoy a favor del horario de verano, sinceramente. Esto que sales de trabajar a las 5:30, a las 6 es de noche, la verdad es que, no sé, yo no me gusta nada, ¿no? Entiendo que, además, si luego quieres hacer alguna cosa, además te da como un poco de mandra, ¿no?
Sí.
Dices, uy, ahora me voy a ir a hacer, tengo que hacer estas gestiones o a comprar o me voy a ir al gimnasio, tal. Qué pereza salir ya de noche, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca he entendido muy bien esto del ahorro energético que supone este cambio de horario. Bueno, parece ser que cada vez se dan cuenta que es menos. Al final, yo creo que lo que no se gasta por la mañana se gasta por la tarde, o al revés, quiero decir, con lo cual tampoco lo entiendo. Al final, también las empresas, pues, bueno, pocas tienen a lo mejor tanta luz natural que haga que por las mañanas a lo mejor no tengan que encender, ¿no?, las luces. Con lo cual, bueno, no lo acabo de entender. Bueno, yo creo que también las necesidades de los países son diferentes. Yo creo que en nuestro país, pues, somos más, ¿no?, de cuando se sale de trabajar, pues bueno, pues poder salir a la calle o poder hacer ir con los niños al parque, etcétera, y no creo que favorezca demasiado. Incluso la gente mayor, ayer hablaba con mi suegra y decía, oye, ahora que yo siempre salgo a andar, qué pereza, ahora que ya se va a las 6 desde noche, no sé si saldré a andar, ¿no? Que es,
claro,
la gente
es que
mayor
condiciona.
Esto, les condiciona mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, apostaría, si pudiera ser, pues que cada país decida también en función de, ¿no?, un poquito su cultura y tal, y yo creo que no sería necesario hacer estos cambios de horario, ¿no? Pero bueno,
el que sí que és veritat... Digues, Xavier.
No, dic, aquí, clar, en el seu dia aquí hi va haver un senyor molt espavilat, que era el general Franco, que ja l'any 42 ell va decidir, allò, per acostar-se també als alemanys, fer aquest canvi, fer el canvi d'horari. D'alguna manera vam passar de l'horari del temps de Greenwich, no?, de la línia, que és el mateix que hi ha a Anglaterra, la Unió Gran Bretanya, a Irlanda,
Portugal.
I vam passar a l'horari centre-europeu, no? Que està molt bé, però quan te'n vas per aquests mons, cap a França, cap a Alemanya, cap a Àustria, perfecte, però clar, si tu ara te'n vas a Galícia, jo que he estiuejat bastant temps a Galícia, clar, aquest horari és absolutament disconforme. És a dir, a Galícia els estius es pon el sol a quarts d'11, a les 11 del vespre, i després, i el dematí ja surt molt tard. Si es mantingués l'horari d'hivern, a Galícia sortiria el sol a les 10 del matí. O sigui, aquí si al mes de finals de desembre, primers de gener, està clarejant a les 8, si, amb l'horari d'hivern, si mantinguéssim el distiu, clarejaria a les 9 aquí a Catalunya, o a les Illes, no? Però si anem a Galícia, clarejaria a les 10. O sigui, realment és desconforme, no?, tot aquest és difícil encaixar, no? I per gust ens agradaria mantenir l'horari d'estiu, perquè efectivament a mi també em fa molta mandra sortir a quarts de 6 de la tarda i fosc, i haver de fer gestions a les 6 de la tarda fosc, no? Això realment fa una...
A més, al matí és com que has de sortir sí o sí, no? I a,
sí,
a mi
exacte,
és igual,
no?,
que sigui fosc o clar, llavors he de sortir, sí, igualment, sí, sí. I per tant el que em distorsiona la meva vida és els tardes i vespres.
Sí. Però bueno, aquests condicionants històrics que també aquí els arrosseguem, i també gràcies a un senyor que també va tenir una gran visió.
Ja, no?
Sí, però si el senyor aquest que deies tu, Xavier, ho feia amb la voluntat que se'ns enganxés alguna cosa bona, no ho sé.
Em sembla que la va cagar.
No ho sé.
Han passat ja molts anys, no? Se podria canviar, no sé.
Sí, però bueno, com estan de moda de nou les seves idees, doncs mira, potser...
Sí.
Ostres. Algú
s'enganxa també en això.
Sí, perquè no, els resultats no últimament...
No creiem el mal temps.
Segons que països, dices, madre mía.
De totes maneres, el dia en qüestió, el dia en què s'ha de fer aquest canvi, tornem a insistir, del 26 al 27 d'octubre, aquesta nit en què s'haurà d'endarrerir una hora, Sí que a l'endemà, el dia següent, estàs una mica desquadrat, no? I sobretot els col·lectius de la gent gran, els infants, són els que ho noten més. I com que tenim el Xavier, que treballa a la residència, i la Míriam, que és mestra, doncs anem a comprovar-ho. I jo no sé si ells noten aquests canvis. Xavier...
Home, a veure, no he fet una comprovació empírica, però sí que un parell de dies després d'aquests canvis hi ha una certa... Bueno, això, un cert malestar, una certa irritació, i la gent no s'acaben de trobar bé, no s'hi acaben d'encaixar. Però això jo penso que, a més, amb gent gran, que algunes vegades, doncs, en molts casos, a les residències, doncs, tenen les seves situacions de generacions mentals o cognitives i tal, això encara costa més, no? Vull dir, perquè aquesta capacitat d'entendre això, que ja ens costa a nosaltres, doncs hi ha persones que realment, doncs, encara els costa més, perquè van a un ritme vital, doncs, diferent, no? Però sí, jo crec que sí que hi ha aquesta adaptació a aquests col·lectius, aquests 2, 3, 4 dies que són una miqueta més complicats que potser, bueno, que els adults sense cap complicació, no? Aquí potser es nota.
Sí, els adults anem una mica més cansats o menys en funció del canvi que es produeixi, però que de seguida ens ajustem...
Bueno, ens atropella la rutina i no tenim una altra opció que acceptar-ho, no? Però sí, em sembla que amb els infants passa una mica com comentava el Xavier. Aquells més vulnerables veus més l'afectació, tant a nivell emocional com a nivell de rutines, com a nivell de... inclús d'hàbits que ja tenen assolits, doncs aquella primera setmana després dels canvis d'hora, o quan ja... un canvi de clima molt, molt gran, no? Una setmana així que de cop no havia de ploure, com dic jo, i plou, i li plou durant 3 dies molt, aquell, es nota molt, no? Inclús es posen a plorar i no saben per què, no t'ho saben explicar. Sobretot infants amb capacitats diverses o problemes cognitius, autisme... Sobretot en aquests casos es veu molt més evident aquesta distorsió de la seva realitat i per què no puc dinar ara si tinc gana, si potser em dinen a aquesta hora 6 mesos, no? I és com aquesta manca de, ja no només de comprensió, sinó realment d'un tema fisiològic i d'un tema de necessitats biològiques que no s'estan cobrint com ells, com estan acostumats a fer-ho, no?
No sé si voleu afegir alguna cosa més al tema. Res, ens estem preparant, eh? Estem fent agafant una miqueta de
tenemos todo el mes de octubre.
Sí, tenim tot el mes d'octubre per preparar-nos. Però a la que ens despistem ja tenim finals d'octubre i ja ens tocarà fer aquest canvi. I ja no parlarem dels canvis d'armari, que això ja tocaria més amb el tema del canvi climàtic, no?
Això ja és una bogeria.
És una altra
història. Todo dependerá también del tiempo que tengamos durante el mes de octubre, ¿no? Que haga más o menos otoño, o no.
Jo ja m'imagino els residents, els avis de la residència el dia després, a finals d'octubre, tots a la porta del menjador una hora abans, no? I per què? Doncs perquè ells, escolta'm, és el seu horari, tu. Vull dir, no els expliquis.
Sí, vigileu amb el cotxe, que jo em vaig fer un ensurt l'any passat o l'altre, que pensava que arribava tardíssim, jo, però si m'he llevat bé, què ha passat? He trigat una hora en arribar on tenia aparcat el cotxe. Perquè vaig veure un ensurt, vaig veure l'hora i dic, com pot ser les 9 i 10? I això, no, les 8 i 10. Vale, tots tranquils. Perquè com el mòbil i tot, tu canvies tot, la televisió, etcètera, no? Doncs el cotxe a mi és el que em queda ara, que em fa l'esglai aquest de dir on estic, qui sóc, què ha passat, no?
És veritat, això sobretot hem de vigilar, perquè hi ha coses que funcionen automàticament i hi ha d'altres que, en canvi, necessiten de la gestió de l'humà, no? Allà donant el canvi a la rodeta. Molt bé, parlem d'un altre tema, d'una protagonista, d'una història de 60 anys, amb molt de seny, amb unes frases que s'han fet hiperconegudes, com aquella de "atureu el món que vull baixar" o "l'urgent no deixa temps per al que és important". I aquestes dues frases, dites ara mateix, és que tenen tot el sentit del món, no? Estem parlant de Mafalda. Mafalda fa 60 anys. Se'ns ha fet gran. Se'ns ha fet gran. Jo no sé si vosaltres heu crescut o heu sigut seguidors, fans d'aquest personatge de Quino, en aquestes tires de vinyetes que es van fer tan populars. Qui vol començar?
Doncs sí, a mi m'ha agradat molt sempre Mafalda, gràcies a mi tieta. Sí, ella, ens hem criat ara com germanes i té 11 anys més que jo, i ella doncs en aquell moment era el boom. Als 90 doncs aquí havia un boom bastant bèstia, no? Inclús la motxilla, l'estoig de la Mafalda, no? Va començar com aquest fenomeno fan també. I sí que la tenia molt present, però sincerament no li havia fet molt de cas, era més la imatge i alguna frase. Però que com et vas fent gran i quan vaig començar també a militar en el feminisme, doncs veies com un personatge amb molt poder, malgrat estar fet per un home, però no, que t'ensenya aquells moments de la societat, aquells punts que, on es veu la diferència de gènere, o com ella responia, no, era incisiva amb aquestes diferències de gènere i de classe també, i això doncs, quan cada cop de més gran doncs, m'ha anat creant més l'atenció, i veig en moltes il·lustradores d'avui en dia, com pot ser, no sé, la Flavita Balnana o la Lola Vendetta o la Daniela Matic, doncs una mica aquesta ombra una mica de la Mafalda, aquella personatge femenina que té més personatges al voltant, però que sempre té una frase a dir que, com deies, no, segueix vigent, i és igual que la llegeixis quan la llegeixis, que segueix sent a vegades tristament real, no?
Sí, sí. Va, això ens fa reflexionar una mica, no? Abans ho comentàvem amb la Cristina, abans de començar la tertúlia. És que sembla que hem avançat, però per alguns temes estem retrocedint, no? Vull dir que no, en realitat no avancem tant com ens pensem, possiblement. Xavier.
Sí, no? La Mafalda, clar, curiosament, pràcticament anem a la part, eh? Jo soc de la mateixa edat, pràcticament, de la Mafalda.
Sí.
Aquí ja és una miqueta més gran. Però realment va ser una icona als anys, com deia abans la Miriam, una icona als anys 80 i 90, no? Vull dir que es va aquí, almenys aquí, potser a l'Argentina, lògicament, va sorgir abans. Però és curiós com aquesta icona, aquestes inquietuds que de fa 60 anys són unes preocupacions actuals, són plenament vigents, no? O sigui, la preocupació, doncs, no sé, pels temes de la pau, pels temes de la pau mundial, pels temes del futur de la humanitat, on teníem a parar. Aquesta visió del feminisme des d'una òptica infantil, des d'una òptica de nena, que a més era molt, em penso que era molt avançada en el seu moment, no? I després, doncs, ostres, aquest idealisme, aquesta nena somiatruites, no? Però que, i utòpica, ostres, i doncs, tots aquests temes són plenament vigents 60 anys després. Sí, sí, sí. Així com hi ha altres còmics que potser després han quedat més desclassificats, tot i el seu art i tot i la seva... el seu boom en el seu moment, la Mafalda no. Tot, ara et diuen que ha sorgit ara mateix, que algun dibuixant l'ha creat ara, i tu perfectament t'ho creus, no, és, té aquesta vigència. I ja et dic, jo no era un gran fan de la Mafalda, eh? Jo he de reconèixer que en el seu moment jo era un gran fan del Mortadelo i Filemón, eh? Que també era una altra història.
Home, és que també,
no
veure, també eren bons.
Però vull dir que era un altre, no és comparable, no? Però vull dir que realment això, aquesta vigència...
Però també tenia aquest punt de crítica social, de crítica política.
Sí,
bueno,
sí.
És que al final, no, com, hi ha una frase que també és dels anys 70... d'un assaig feminista que és Carol Hennish, si no m'equivoco, que es diu lo personal es político. I al final la Mafalda el que posava eren situacions personals i situacions quotidianes, les polititzava totalment. Perquè al final tot allò personal té darrere un què polític, no?
Realment es fascinante el personaje.
Sí, sí. Bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Quizás lo que se sorprende, ¿no?, es que 60 años hace 60 años, ¿no?, este señor creara este personaje y además lo creara un hombre, ¿no?, con esa visión femenina, y que, bueno, y que se siguen todos esos valores que encarna Mafalda, pues sigan siendo actuales, ¿no? Que como se cuestionaba el comportamiento humano, cómo defendía la igualdad, la ecología, que al final son temas como muy 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 actuales, defendía los derechos básicos, la igualdad de las mujeres, temas muy actuales que, bueno, está, por lo que estamos viendo, pues todavía muchos temas no los hemos superado y no sé si hemos ido hacia adelante o no demasiado en algunos temas, ¿no? Y quizás es verdad, es un personaje no fascinante en ese sentido, ¿no? En esa visión que tuvo adelantada a su tiempo este señor con este personaje de Mafalda, que bueno, creo que nos hace que reflexionemos un poquito, bueno, pues hacia dónde ha ido la sociedad y dónde estamos y qué es lo que esperamos de este cambio social, ¿no?
De fet, les seves vinyetes podrien continuar perquè els temes que tractava ara en plena crisi climàtica, ja veus, si parlava d'ecologisme en el seu moment, ara posaria el crit al cel. Ja us ho deia, eh?
Sí, em recorda, recordo com que al col·le ens van fer pintar un mural de la Mafalda, que era aquell de, no, del Monapap i la paperera, que parlava sobre aquest tema d'ecologisme. I jo tenia, no sé, potser 8 o 10 anys, no? I penses, ostres, estem... I com a mestra penso, és que estic fent el mateix. No el mateix, però seguim incidint en moltes coses que, ostres, potser podríem haver fet algun pas endavant amb 60 anys, però...
Pues sí.
Estem bastant estancats.
Sí, ara la Mafalda escoltés algun discurs del Donald Trump o d'alguns d'aquests extremistes de la dreta europea, posaria el crit al cel o donaria per moltes més tires i segurament el Donald Trump la insultaria en els seus mítings, no? Directament.
Segur.
Però vull dir, perquè és que té això, té, vull dir, que en aquest moment té aquesta perdurabilitat, no? Vull dir...
A més, quan comencen a aparèixer aquests personatges, no? La Susanita, que era com l'altra conservadora, l'altra que era com el més hippie, al final tots aquests estereotips que són t'ajuden a entendre quan estàs llegint un còmic, no? I també em recordo una mica de sèries en plan, com la que s'avecina, en el sentit que està la conservadora, el hippie, la reflexiva, la feminista, i és com tots els personatges típics, no?, que et pots trobar doncs, a una comunitat de veïns, i amb aquest toc d'humor, a vegades, no?, hi ha personatges, no sé, la Susanita podria ser la Berta, que era com la conservadora aquesta religiosa, i al final veus com va crear una línia que realment ha permès a... O sigui, ha seguit en el temps en molts formats, no només en còmic.
Ja. Ara, jo no ho sé perquè no segueixo gaire, no?, aquest gènere, però no sé, Míriam, si tu trobaries una similitud amb algun autor o autora actual, més contemporani.
Amb la Mafalda?
Sí.
Bueno, el que et deia és el que et comentava. A mi em recorda més aviat això, a Lola Vendetta o sí. Flavita Banana, però més en el tema més incisiu i més polític, que són potser il·lustradores que segueixo més, però ara així no
el fa... que passa, clar, és que jo entenc que segurament aquestes referències que tu ens dones, Míriam, sí que sí. Són crítiques, el que passa és que potser no sé si falta una mirada més llunyana, saps? Que és el que oferia Mafalda.
Ja, sí, molt més global, no? Molt
sí.
Més que transcendia molts àmbits amb una sola frase. Sí, sí,
sí, sí, sí, que anés, que no només es quedés en la en la crítica d'allò que està passant, sinó que
tenia un punt
una visió més global.
Sí, sí. Doncs no ara mateix no, potser m'ho dius i clar, sí, aquest, però no, ara mateix no... No caic en cap així, cap artista actual.
I ara que deies això de la que s'avecina, la Cristina, que has fet un gest, jo també el podria reproduir, aquest gest, eh? Perquè té tants fans, aquesta sèrie,
sí.
Tan, amb tants tòpics i tan típics, no?, aquests estereotips que veiem, que fas cara d'estar com ja farta, no?, de veure la sèrie.
És que jo l'he començat a veure aquest any. Llavors jo soc nova amb la que s'avecina.
Ah.
Sí, jo, de fet, la criticava perquè l'havia vist de manera com de passada i era com, uau, quins tòpics, no, i tal, però quan me l'he posat a veure, és de lo més crític que he vist en els últims 10 anys. O sigui, m'ha sorprès moltíssim. O sigui, realment, eh? O sigui,
sí, sí.
Fa una crítica, sobretot en el moment polític, i els personatges, jo penso que el que fa és, evidentment, perquè, o sigui, que la gent que sigui així es pugui emmirallar, però...
al revés, o sigui, jo crec que s'està rient de gent que s'està creient que li estan fent una oda i s'està rient d'aquest tipus de persona tan arcaica, tan tancada, tan racista, tan masclista, no?
Mm. Cristina, ¿qué nabas a decir?
No, a ver, no, que es verdad que a veces ves pues series de hace no sé cuántos años, hace la, no sé, debe hacer 15 20 años, ¿no? 20 años o
sí,
así,
está,
no
está
sé.
Muy, la mamella la están mullent tot el que poden.
Sí, yo creo que hace 20 años,
¿no? Repeteixen capítols.
Exacto,
fins,
¿no?
A la societat.
Y es verdad que luego actualmente a lo mejor, bueno, ves algún trozo y dices, te planteas, ¿y esto se podía decir hace no tantos años en la televisión con estos estereotipos y no pasaba nada? Y realmente piensas, bueno, pues sí que ha habido, ¿no?, una evolución en esa línea positiva, pero dices, bueno, todo esto era normal hace 20 años, todos estos comentarios, todos estos estereotipos.
El tema está en que al carrer sí y encara els tenim.
No sé.
Ya están surtint grups com Frente Nacional que están amb aquests... amb aquests estereotips, no, o sigui, directament és són ells, o sigui, no són estereotips, sinó són els seus discursos d'odi.
No, no, I llavors, sí, al final... Por desgracia és la realitat, no?, en alguns col·lectius.
Exacte. Sí, sí, no, però ja et dic, jo crec que és una sèrie que s'ha d'agafar amb pinces i fer-ho des de la crítica. Sí, si t'ho prens com un exemple, evidentment, doncs ja pots apagar la tele.
Xavi, sí, sí, última sí. Intervenció, vinga, que no, pleguem, no. Ens queda mig minut.
Això, aquesta sèrie s'han d'agafar amb aquesta perspectiva històrica i una mica contra, però el que no podem fer després és tampoc criticar-les absolutament o cancel·lar-les des de la nostra visió d'avui, no? Perquè són sèries que, bueno, il·lustren també un moment, fa 20 anys, fa 25. Ara, Mafalda no, Mafalda és intemporal, és atemporal, però sempre present, sí, sí.
Doncs jo us diré una cosa, avui els estudis de Ràdio Sant Cugat es troben en un local on hi havia un pub que es deia Mafalda. Ho deixo aquí, ho deixo aquí. Gràcies, Xavier, Cristina, Míriam, que vagi bé la tarda.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.